A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per les 12, és hora de parlar de llibres. Aquest espai que fem sempre tan ben acompanyats de la Rosana Lluch de Llorenç Llibres. Molt bon dia, Rosana.
Molt bon dia.
Com descansada ja de Sant Jordi, recuperada?
Recuperada totalment, sí.
Sí, eh? Ja sí, passat el gran dia, no? La gran feinada, ja hem agafat embranzida. I jo volia comentar-te d'entrada que trobo que ets una gran prescriptora i anunciadora d'èxits, perquè els llibres que l'endemà de Sant Jordi hem vist com els que han sortit a la llista dels més venuts i més comprats per Sant Jordi, justament ens havies parlat, eh? Perquè ens havies parlat de les nostres mares de la Gemma Ruiz, ens havies parlat de Retrat de matrimoni de la Maggie O'Farrell, és a dir, has encertat, eh?
Doncs moltes gràcies, eh? Bueno, a veure, unes coses són fàcils de preveure perquè veus, no? Més o menys, eh? Més o menys veus què podrà ser, i perquè per anys, d'ofici, això és ofici, no?
Per descomptat, sí,
molts
sí.
Anys, que acumules molts anys i llavors penses, a veure, també és veritat que penses, bueno, aquesta obra està escrita així d'una manera com per tothom, no? Aquesta no, i així.
Clar, però que és una tasca la de les persones que treballeu o que teniu llibreries, sí. que s'ha convertit en indispensable, aquesta de prescriure, de ser prescriptors de lectures, d'alguna manera els que anem a les llibreries ara us necessitem i us busquem, no? I per tant, quan algú veu que després mira, doncs el que diu realment després funciona entre el públic, doncs si més no és garantia, perquè forma part del vostre ofici de manera indiscutible avui en dia, eh?
És veritat, vull dir, sempre el llibreter ha de ser prescriptor en el sentit de que ha de trobar la lectura que tu busques, o que estàs buscant, o que no sabies que estaves buscant, però sabem que t'agradarà. O t'apuntem possibilitats, no? I això és el que fem els llibreters, diguéssim, eh? Vull dir que...
T'has endut alguna sorpresa, però?
No masses, la veritat és que no. Vull dir, la sorpresa sempre és la mateixa, i és que costa que surtin llibres literaris en les llistes de més venuts, però que és normal. Però, en canvi, la gran sorpresa sí que és veritat que surt la Maggie O'Farrell.
La Maggie O'Farrell. Sí, a més en català i castellà, eh?
En català i en castellà, i això també és feina, sí que és feina de la premsa, dels mitjans de comunicació, saps? Vull dir, de vosaltres, no? Perquè
sí.
També heu fet molta soroll en aquest sentit, perquè ella va venir al CCCB i també doncs, se li van fer entrevistes i tal. I després també hi ha la feina doncs, d'això, a part d'això de màrqueting de l'editorial, doncs jo crec que hi ha molta llibreter recomanant. I molta lector, ojo, eh? Molta
el lector, boca a orella, eh?
Sí, molta lector recomanant. Si estiguessis aquí un dia així de més feina i tot això, t'encantaria, perquè tu agafes una novel·la i li vols recomanar a algú i sents una veu per darrere i que et diu «Ui, em va agradar molt, t'encantarà!» Saps?
Sí, sí.
I això també t'omple, no? Perquè dius, bueno, doncs... I normalment es giren i com que ho he dit, o sigui, li està dient un llibreter, però a més li està dient un lector que no coneix de res, que està per allà i també se n'enfia, clar, és així. Eh?
Sí, sí, és aquest boca a orella que funciona.
Ah, exacte,
I
que funciona. Sí.
Poques sorpreses, però hi has trobat a faltar algun títol en aquesta llista? Deies ara, així en general, entenc que has trobat a faltar literatura, eh? És a dir, més grans escriptors literaris i menys mediàtics aquests, no? Que en general és el que es troba a faltar darrerament, no?
Sempre es troba a faltar el mateix, eh? Però portem molts anys trobant a faltar això, vull dir, jo crec que també és normal, es fa publicitat d'una sèrie de títols, les editorials petitones i així, que fan coses molt... molt boniques, però diferents, costen més de recomanar, perquè a més queden com a, saps, allò... com a envoltats de llibres que tenen, si t'hi fixes, cada vegada les portades són com a més grans, més saps? Més ocupa espai, més que semblin més úniques, i esclar, llavors costa més, eh? Però sí, no et sabria dir un títol en concret.
No, i aquí és veritat que els mitjans també tenim molta responsabilitat o força responsabilitat en això, perquè és veritat que al final, i ja no parlo només de nosaltres, que som un mitjà petit, però els grans mitjans, al final, les setmanes prèvies, sobretot a Sant Jordi, es dediquen a fer una allau de propostes que acostumen a coincidir amb companys de professió,
sí,
no?
Sí.
I amics, i clar, al final tot això pesa, no? Perquè al final, clar, els més venuts són, pues, això, la Gemma de TV3, els avivos de RAC1, no? O del diari Ara, en fi, els de la Sotana, no?
El clar. Crims, els de la Sotana va ser un escàndol, el Crims, no?
El Crims, exacte.
Però em va sobtar que el Xavier Grasset...
Sí.
S'ha venut, però no tant
no
com jo esperava. Veus,
cert.
Si em dius una sorpresa, doncs aquesta és una. Eh? Uh-huh. Aquesta és una. Per què? Doncs perquè és presentador d'un programa, un programa que sempre parla de llibres, sempre parla de llibres, i els llibres que ell fa entrevistes i tal, doncs realment funcionen, perquè molta gent els ve a demanar, o diu, un programa que no sé què, i llavors dius, home, no s'ha notat tant, eh? Potser també és veritat que sí, que ell sé que va anar a RAC1 i tal, però massa tampoc no s'ha prodigat, eh? Per dir amb els companys, ei, que he escrit llibre. Bé, passa això, eh?
Aquestes serien les sorpreses i les trobades a faltar, d'aquest Sant Jordi. Però més enllà de Sant Jordi, els llibres continuen, no? Aquesta és l'altra gran reivindicació dels llibreters, que no cal que sigui Sant Jordi perquè comprem llibres, tampoc, no?
Ah, això. De fet... Els molt lectors, el dia de Sant Jordi, els agobia molt, eh? Vull dir, hi ha massa gent, no poden mirar, etcètera, saps? I són gent que... La gent que ja ve normalment a mirar llibres o comprar-los, etcètera, els... Setmana sí, setmana no, per entendre'ns, ja venen abans, perquè és que diuen que els agobia molt el fet de tanta gent, eh?
Sí, d'estar allò com en un mercat, no? Tots un lluitant pel llibre, no?
Sí.
És que és un dia, certament, que pot arribar a ser estressant si el que busques és anar a comprar un llibre.
Exacte.
Vinga, va, que tenim un quart d'horeta, més o menys, per fer recomanacions més enllà de Sant Jordi.
Bueno, doncs mira, és que tu pensaves que ja no sortirien novetats tan ràpid. Doncs
i sí,
ja,
eh?
Sí. Avui apareix Antonio Scurati amb aquest, al final d'una trilogia, que és M, Los últimos días de Europa. M, de l'Antonio Scurati, va començar fa potser cosa de 2-3 anys, amb el primer volum. I de què parla? Doncs parla de Mussolini. Parla de Mussolini i parla precisament de la seva, diguéssim, amistat amb el Führer. És novel·la, eh? És novel·la. És novel·la, però escrita per un senyor que és un senyor que dona classes a la universitat, i en aquest moment, en comptes d'estar donant teories de filosofia comparativa que fa que ell és, té un taller d'escriptura i un laboratori d'escriptura creativa i també de retòrica, de parlar bé i de retòrica. De fet, és un autor que la gent li ha començat a agradar moltíssim, perquè, pues perquè el primer va començar amb la obra, quan la primera obra va acabar amb la instauració de la dictadura després de la crisi política originada per l'homicidi del Giacomo Matteotti. I a partir d'aquí, doncs, a la gent que li agrada una mica la història, i volen seguir el fil d'exactament el Mussolini, la relació, què va passar amb aquella Itàlia, no? Ah, sí, etcètera, doncs és una novel·la que la gent que li agrada aquest tema n'està enamoradíssima. Uh-huh. Vull dir que ja tenim comandes, avui surt i ja tenim comandes de gent que sabia que sortia després de Sant Jordi, que ja la va demanar.
Uh-huh.
I aquí és el principi del fi de Hitler.
Per tant, novel·la, no deixa de ser una lliçó històrica també, per a aquells que tinguin interès en tota aquesta etapa, no? de l'època de Mussolini i del seu règim, segurament serà fascinant la lectura. Antonio Scurati, M, Los últimos días de Europa. Què més, Rosana?
Aquest és el primer, i després tenim, per anar conjugant una i una altra novetat que ve de la mà d'un autor de novel·la policiaca, costa pronunciar, és el Hornlierhorst, eh? I potser us sonarà perquè va fer el Quarteto Wisting. Eh? El Quarteto Wisting, que em sembla que s'ha fet una sèrie, però jo recordo això, vull dir, em sembla també que he vist també, a part de llegir llibres, jo crec que he vist un parell de capítols d'aquest policia que es diu Wisting, un senyor ja, diguéssim, de 50 i molts, que sembla que el primer cas va començar doncs, que ell està separat, té una filla que ja és periodista, amb una relació així una mica difícil amb la filla, sí i no, saps? Vull dir, la filla no viu amb ell, hi havia viscut, però ara viu sola i de tant en tant apareix a la casa familiar, però aquest policia és un policia que va, saps allò, de que va pinyo fixa a atrapar el criminal. Clar, i la veritat que en aquest cas ell va començar amb un cas en què es veia que potser ell havia fet alguna trampeta perquè es veiés que el culpable era culpable, no? I clar, va tenir investigació, etcètera, etcètera, però ara ja estem en el quart cas, que és Prueba de Fuego, en la col·lecció roja i negra de Mondadori.
Sí.
I la veritat és que hi ha una noia que s'acaba de mudar a una casa que acaba d'heredar, eh? I ella hi troba doncs, tot el que és del seu avi, el que era del seu avi, però que aquest avi era un contrabandista, eh? Ella no voldria tocar-ho. I però clar, coneix a la Lynn Wisting, és a dir, la filla d'aquest comissari, i el que fa és, com que eren companyes d'escola, i obren la caixa forta. Què passa? Que hi troben documents, diners, etc, i una pistola. Una pistola que entreguen a la policia perquè, per consell de la Lynn, diu, això ho hem d'entregar a la policia. A part, hi ha un cas d'un taxista desaparegut que el William Wisting té sobre la taula i que ja porta massa temps que no avancen. Bé, hi ha pistes que el condueixen a altres crims i un d'ells és un crim com és amb la pistola que elles acaben d'entregar a la policia. De fet, aquí ja la cosa es complica i bé.
D'acord.
Prueba de Fuego.
Prueba de Fuego del Hornlierhorst, novel·la negra, eh?
Novel·la negra per passar-ho molt bé.
D'aquells, eh? És a dir, per tant, els seguidors de la novel·la negra, que en sabem que n'hi ha molts i moltíssims, si no han llegit mai res del Hornlierhorst, absolutament recomanable. Entenc que no cal llegir-los ordenats, eh?
No cal, perquè en un moment donat ja et diuen qui és la Lynn, qui és
d'acord.
El Wisting i què va passar en el seu moment. Ja
d'acord,
està.
Doncs aquestes trames del Hornlierhorst, la darrera, Prueba de Fuego. Què més, Rosana?
Pues no sé si vam parlar els darrers dies de l'Elisabeth Strout i la Lucy i el mar.
No em sona.
Jo diria que no.
No,
La Lucy i la vora del mar és en català i la Lucy i el mar en castellà. Com que hi havia tres llibres, potser no en vam parlar, sí. Però aquest és per apuntar-se'l. El primer era, em dic Lucy Barton, el primer dels llibres, el segon era I, William, i ara tenim la Lucy i el mar. Sempre com a protagonista la dona, la Lucy. La Lucy, em dic Lucy Barton, que era la primera, era una dona enamorada des de la universitat, però coneix amb un noi, s'enamora moltíssim, i és una noia que ha aconseguit la beca per anar a estudiar, però que ve d'una pobresa rural terrible i amb molt poques abraçades. Després ella farà la seva vida, però al final el seu marit truca amb la seva mare perquè vingui per ajudar-lo. A la mare d'ella, perquè vingui per ajudar-lo, i allà tenen, diguéssim, una trobada mare-filla de dir-se que bé, per què la mare és tan freda amb ella, etc etc. Això va continuar amb un segon volum,
sí.
Que era aquest de l'I, William, preciós, en el que ella ja és gran, ja té 60 anys, ja s'ha separat del William, ha conegut una altra persona, també se li ha mort aquest marit, que era completament diferent del William. William és el pare de les dues filles, diguéssim, i per tant encara hi tenen contacte, i al final acaba ajudant el William amb una dèria que té el William d'anar a veure uns parents. I ara, precisament, bé, estem en un temps de pandèmia, un temps de... I llavors la Lucy se'n va de Manhattan i es refugia en un poble de Maine, i precisament es refugia amb el William, amb el seu ex. Què passarà en aquests mesos? Doncs, bueno, com que són companys de tants anys, bé, recorden una mica el passat i tenen una casa al costat del mar, aquest mar que no serà gaire plaent, diguéssim, que, de tempesta, però que realment els hi servirà amb ells per, diguem-ne, afiançar aquesta amistat que tenen i alhora, doncs, també poder-s'ho dir absolutament tot. Uh-huh. És una preciositat. És... La Elizabeth Strout és per no perdre-se-la.
Clar, és d'aquestes que s'ha de gaudir a poc a poc,
Poc a poc.
Oi?
Sí, poc ja, a poc,
per allò que, per, senzilla, tal com però... et sento explicar-la o descriure-la, sí. Ja m'ho imagino,
Es gaudeix a poc a poc, però pensa que és tan senzilla, que penses... Bueno, és tan senzilla que t'enamores de la manera de narrar-ho, de la manera d'explicar-te les sensacions, els moviments, tot el que sent la Lucy, el William. Fantàstica.
Boniques, d'aquelles amb bellesa literària,
Exacte. Uh-huh. Sí.
Elizabeth Strout, la Lucy a la vora del mar. Vinga, tenim 5 minutets.
5 minutets, doncs en tenim una que va sortir just abans de Sant Jordi, que era Giuliano d'Empoli, d'Empoli, que es diu El mag del Kremlin. I és una novel·la sobre la Rússia contemporània. És, segons diu La Franja, un viatge al cor del poder. De què ens parlen? Pues ens parla d'un enigmàtic Vadim Baranov, un predator de reality shows, que acaba de convertir-se en l'eminència gris de Putin. Que anomenen el tsar, evidentment. Després de renunciar al càrrec d'assessor, els rumors i les llegendes es multipliquen i realment ningú sap què és el que és veritat i què és el que és fals, no? Fins que una nit decideix confiar la seva història al narrador d'aquest llibre. Bé, és un relat que ens, bueno, que ens porta doncs, a entendre una mica més el poder rus, des de sota, on hi ha els aduladors, els oligarques, de fet, tothom està en guerra a veure qui s'acosta més amb el Putin. I la veritat és que el Vadim es converteix en el principal doncs, eix del règim i transforma tot un país en un teatre polític.
Uh-huh. Un relat fictici, però,
Ah, és sí, a dir... sí, fictici, Però és fictici, però la veritat és que jo crec que s'acosta massa a la realitat.
S'acull... sí.
El mag del Kremlin, de Giuliano d'Empoli, és una altra de les novetats, però ara, vull dir que es poden llegir ara aquests dies.
Perfecte, vinga, l'última.
L'última seria una altra que ha arribat avui, i per tant la diem, que és d'Isabela Maldonado i també és policià, que és un thriller, uh-huh. És un thriller i és un assassí que s'ha colat a les redes socials i la veritat és que, clar, diuen que la Isabela Maldonado és una exagent especial de l'FBI, i per tant ja té un punt a favor perquè sap de què parla, no? És un assassí en sèrie i només hi ha una víctima, l'única víctima que ha aconseguit escapar d'ell fins ara, bé, ni l'un ni l'altre s'han oblidat de ell és un assassí en sèrie que ha fracassat i ella la víctima que va aconseguir escapar. I ara el que he trobat és un vídeo viral que l'amenaça, no?
Com es diu el llibre? Com es diu?
El llibre es diu Enigma.
Enigma.
Enigma. I suposem que també serà, a veure, un dels llibres que ara doncs, la gent que vol descansar, són molts els que el llegim novel·la policiaca per descansar, doncs també els agradarà. Per què? Pues perquè és una dona convertida en agent especial de l'FBI que perseguirà aquest home que precisament és el que l'està perseguint amb ella. Ella era la víctima i que va aconseguir sortir-ne i ara, evidentment, és un joc entre el gat i la rata entre ells dos.
Uh-huh. Una autora, la Isabela Maldonado, multipremiada, I supervendes amb les seves obres. Que penso que vaig llegir una vegada que havia estat policia, ella.
Sí, sí, és ex-agent
de l'FBI.
Exacte,
ex-agent de l'FBI. Per tant, parla amb cert coneixement de causa, malgrat siguin novel·les policiaques fictícies, però fictícies, segurament s'hi barreja, realitat, al final.
Exacte, vull dir, quan parla d'alguna escena, jo suposo que ho fa, doncs, amb coneixement de causa, que diuen, no?
Tot plegat, novetats literàries que han sortit aquests dies, passat Sant Jordi, i m'ha semblat curiós això que deies, que sou molts els que llegiu novel·la policiaca per descansar, que justament, diguem, que no és una novel·la relaxant, vull dir, són novel·les d'acció,
Sí,
que...
són novel·les d'acció.
Però les llegim per relaxar-nos.
Les llegim per relaxar-nos, per no pensar... A veure, la, és el que tu deies, no? La Lucy, vora el mar, l'has de llegir així amb calma, en el sentit de que t'arriba l'ànima, o sigui, t'omple l'ànima. I, en canvi, aquestes són per anar ràpid, per descansar el coco, no t'exigeix res, Vull dir, veus la imatge, tu, pam, 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 imatges.
Sí, sí, i, que visualitzes ràpid, No fan treballar gaire el cervell, no, diguem, És a dir, visualitzes ràpid, tal com si estiguessis veient una sèrie Netflix.
Exacte.
Però, en aquest cas, llegint un llibre i, per tant, imaginant-ho tu, que també té molta gràcia. Què és el que es tracta?
Molta més gràcia té.
Què és el que es tracta? Rosana, moltíssimes gràcies.
De què, res. Molt bona lectura.
Igualment. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb el resum de tot el que haurà donat de si el ple municipal, que tindrà lloc d'aquí una estoneta a les 4 i que podran seguir en directe, com sempre, a través de Ràdio Maricel. Fins aleshores, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.